Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, primer informatiu d'aquest 2011 que acabem d'encetar. Avui parlarem de la restauració del celler de Falset, del Parc Natural de Montsant, de l'atur a la demarcació de Tarragona, de l'assumpció del servei de Rodalies per part de la Generalitat i altres qüestions que han estat notícia aquests dies, qüestions que ens afecten. Però en aquesta petita reflexió amb la que ens agrada obrir l'informatiu, volem fer esment algunes de les coses que ens tocarà explicar durant aquest 2011. La repercussió de la crisi, les eleccions municipals, l'emplaçament definitiu del cementiri nuclear, la situació de l'atur al Priorat, el projecte de candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO o altres iniciatives que segurament s'endegaran als pobles de la comarca. I en volem fer esment perquè per nosaltres té sentit explicar-ho si vosaltres ens seguiu a l'altre costat de les ones. Així que avui, abans de començar, gràcies amb antelació per la vostra fidelitat. Ens espera un any molt però que molt interessant. Ara sí, entrem ja en matèria. Ho fem, com sempre, repassant els titulars que ens ha deixat la setmana. Comencem! L'agrícola Falset Marçà espera que el projecte de restauració del celler cooperatiu s'hagi finalment desencallat. Fa 2 anys que van rebre 350.000 euros per a un projecte que gairebé no han pogut començar. Unió de Pagesos demanarà als eurodiputats catalans que votin en contra de l'acord entre la Unió Europea i el Marroc. Creuen que perjudica enormement els seus interessos, ja que competeixen en desigualtat de condicions. Les cambres de comerç catalanes es proposen mancomunar serveis per afrontar els nous reptes que implica la nova llei de cambres. Demanen també que la Generalitat impulsi l'eficiència de l'administració. El Parc Natural de la Serra de Montsant i l'Associació Carrutxa editen un calendari que recull imatges antigues procedents de fonts personals. Han estat documentades amb la col·laboració de la població i són testimoni de com era la vida antigament en els municipis del parc. I en esports, aquest cap de setmana torna a rodar la pilota a les categories territorials. Repassarem com reprenen la competició Falset i Porrera en futbol i Pradell, Capçanes i Poboleda en futbol sala. L'agrícola Falset Marçà espera que el projecte de restauració del celler cooperatiu s'hagi finalment desencallat. El fet és que fa un parell d'anys els hi van adjudicar 350.000 euros per a un projecte que encara no han pogut començar. Josep Maria Cots, president de l'agrícola, es mostrava decebut per com han anat les coses, però esperançat amb la solució.
La llàstima és que bueno, el tema burocràtic fa que això ja portem més de 2 anys amb els diners que la Caixa en el seu moment va entregar al Departament de Cultura i bueno, per problemàtica burocràtica de que aquest arquitecte m'agrada, que no, ara buscarem l'altre, no depèn de la cooperativa, això depèn del Departament de Cultura. La cosa s'ha allargat massa, és quasi vergonyós. Ha costat molt, però sembla que últimament, possiblement, també hi ha fet una miqueta la teva campanya electoral, que potser aquí al seu moment no es va bellugar, potser ja s'ha bellugat. El tema ja està ja encaminat, ja està encomanat a l'arquitecte que ha de dissenyar en concret la restauració que s'ha de fer, i ja podem dir que ara sí que ja anem de cara amunt, no? Fins ara estàvem totalment estabilitzats, però ara ja caminem.
Tot i que 350.000 euros poden semblar molts diners, no en són tants quan es parla d'un edifici amb les dimensions del celler cooperatiu. De fet, la restauració se centrarà principalment en l'antic dipòsit d'aigua i la teulada.
Al moment en què vam entrar a la convocatòria aquesta, ja vam dir quins eren els espais més emblemàtics que estaven més defectuosos, no? És la part del darrere, la part on hi ha el dipòsit, la teulada, que és d'uralita, que als anys 50, amb potser més bones intencions que criteris, se va canviar la teula per uralita. No és una crítica, és simplement un fet, va ser puntual i prou, no? Substituir l'uralita per teula i tornar-ho a deixar com estava, vull dir, tota la part posterior, no? Molta part d'aquest pressupost se l'endurà, desgraciadament, el desmuntar l'uralita.
L'agrícola Falset Marçà espera que a partir de l'estiu es pugui començar a treballar en la restauració del celler. Unió de Pagesos es reunirà amb eurodiputats catalans per traslladar-los la seva postura contrària a l'acord agrícola entre el Marroc i la Unió Europea. L'objectiu és que votin al Parlament en contra d'aquesta proposta de la Comissió. Entenen que perjudicaria enormement els interessos dels productors catalans, especialment d'horta i fruita. Escoltem Josep Cabré, responsable d'Economia Agrària, explicant-ne el perquè.
En principi, l'acord que la Comissió ha proposat entre Marroc i Unió Europea ens acaba perjudicant perquè doncs dona més via lliure a l'entrada de productes doncs, del Marroc dins la pròpia Unió Europea. Que cal recordar que els productes que entren, entren amb unes condicions de producció i unes normes de producció diferents de la Unió Europea. Nosaltres com a productors fa temps que estem exigint doncs, que tot el que entri de fora hagi de complir la mateixa normativa europea i no tan sols no ens escolten en aquesta reivindicació, sinó que fan tot el contrari, no? Encara donem més facilitats a que vingui producció de fora produïda amb unes condicions que fa que doncs, nosaltres no puguem ser competitius.
Com dèiem, l'objectiu del sindicat és que el Parlament Europeu no ratifiqui la proposta de la Comissió. No obstant, si finalment l'acord entre la Unió i el Marroc prospera, seguiran insistint en que es competeixi en igualtat de condicions.
Si aquest acord continua tirant endavant, les opcions que ens queden doncs, és bueno, continuar lluitant per intentar arribar doncs, a assolir la igualtat amb els mateixos productes. Evidentment, això seria un pas enrere important i seria un cop cap al sector, perquè al cap i a la fi doncs voldria dir que es tira endavant el que nosaltres no veiem bé i seria doncs, una situació difícil, però això no vol dir que hem de deixar de lluitar i llançar a tovallola, sinó que haurem de continuar doncs, insistint a la pròpia Unió Europea i a Brussel·les doncs, perquè es protegeixi més i més encara, més enllà del 2013, que ara comença els debats de la reforma de la política agrària europea, però haurem d'insistir més en aquests debats doncs, per tal de que es protegeixi més el producte europeu, o almenys simplement demanem que tinguem la mateixa igualtat de condicions amb el que ve de fora.
La primera reunió d'Unió de Pagesos amb eurodiputats catalans va tenir lloc a principis de setmana. Va ser amb Ramon Tremosa, de Convergència i Unió. Tot i l'impacte que pugui tenir la nova llei de cambres, les cambres de comerç catalanes s'han compromès a seguir treballant per l'impuls de l'activitat econòmica i el suport a les empreses. En la reunió que va tenir lloc per marcar les línies estratègiques per al 2011, van refermar el seu convenciment d'afrontar la situació treballant unides. En aquest sentit, potenciaran una xarxa cameral que permeti mancomunar els serveis que ofereixen les diferents corporacions. Han afirmat, a més, que disposen del personal tècnic qualificat per impulsar aquesta xarxa i d'uns òrgans de govern que representen totes les necessitats empresarials. D'altra banda, les cambres catalanes també han instat a la Generalitat a millorar l'eficiència de l'administració i a orientar-la als resultats. A més, han demanat que ajudi a fomentar actuacions a favor del món empresarial. Anem ara a la Ribera d'Ebre perquè el seu Consell Comarcal ha presentat el balanç de les actuacions del Pla de Dinamització d'Economia Cooperativa endegat durant el 2010. Entre les accions dutes a terme destaquen el suport a la creació de l'Associació d'Oleicultors de la Ribera, un curs d'homologació per a prescriptors del model cooperatiu i també l'elaboració de plans estratègics. Escoltem Òscar Bosch, conseller d'Economia i Hisenda.
5 plans estratègics que s'han fet a 5 cooperatives de la comarca que inicialment eren 3, però que finalment s'ha pogut convertir en 5 perquè hem ajuntat una mica els projectes tant d'una banda el programa, el projecte del Consell Comarcal i de l'altra de l'empresa que ha fet els estudis, que és Aracop, i quina funció o objectiu és precisament també els estudis de cooperatives i per tant 3 i 2 hem aconseguit que siguin les 5 els plans estratègics fets i que corresponen al grup Fruiter de Benissanet, la cooperativa de Flix, la de la Palma d'Ebre, la de Tivissa i la de Rasquera.
Bosch també ha destacat l'aposta feta pel Consell amb el món cooperatiu, inclús abans de saber si hi hauria una resolució favorable. A més, ha insistit en que durant el 2011 procuraran tirar endavant el servei de dinamització.
De fet, vull dir, jo destacaria també que la Ribera d'Ebre se va avançar inclús a la resolució i, per tant, a tindre segur el finançament. Vam apostar per això, per tant, se va tindre endavant el programa del 2010 sense tindre concret pues, doncs, que sabia que podia no sortir finalment la resolució. I, de fet, jo diria pues, que durant el 2011 procurarem tirar endavant en el nostre servei de dinamització aquelles accions per impulsar el cooperativisme que poguéssim, independentment o no, de que al final surt la resolució també el 2011 que està pendent, no?
Òscar Bosch també va apuntar que si es té en compte que l'experiència no ha prosperat a altres comarques, el pla de dinamització dut a terme a la Ribera d'Ebre s'ha de considerar un èxit. Anem ara a repassar, a l'espera que apareguin les dades referents al Priorat, quina és la situació de l'atur a la província de Tarragona. I és que durant el desembre l'atur ha augmentat a la demarcació i se situa en unes 63.000 persones, unes 600 més que al novembre. Això significa un increment de prop de 1.700 persones respecte al desembre de 2009. No obstant, les sèries de dades ofereixen una dada esgarrifosa, ja que a desembre de 2007 la demarcació de Tarragona tenia la meitat d'aturats que avui dia. Per sectors, serveis i construcció, continuen acaparant la pràctica totalitat dels aturats, gairebé el 90%. Si bé des de les associacions empresarials han valorat negativament l'evolució de l'atur, tot i destacar que el ritme de destrucció d'ocupació decreix, els més crítics han estat lògicament els sindicats. En aquest sentit, han atacat novament la reforma laboral del govern de l'Estat, afirmant que no ajuda a donar sortida a la crisi ni genera nous llocs de treball. A més, han situat el col·lectiu dels treballadors autònoms com un dels exemples de que les coses no van bé. De fet, a la demarcació de Tarragona n'han plegat uns 2.000 en el darrer any. Això significa que uns 5 autònoms van cessar el seu negoci cada dia durant el 2010. La Generalitat ha assumit, a partir de l'1 de gener, la gestió dels trens regionals de Renfe a Catalunya. És a dir, és l'encarregada de gestionar el servei, les freqüències de pas, les tarifes o els horaris i marcar els objectius de qualitat. El document que hauria de seguir per afrontar aquesta gestió és el Pla del Transport de Viatgers de Catalunya, que es va aprovar el gener de 2009. Segons aquest document, una de les prioritats seria augmentar la freqüència de pas a totes les estacions, un fet força esperat als municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A més, segons informava el diari El Punt, un dels projectes estrella d'aquest pla seria la creació d'una xarxa de rodalies pròpia per al Camp de Tarragona, que aprofitaria la infraestructura existent. En aquest sentit, una de les qüestions que es plantejaria és que la línia 4 d'aquesta xarxa, que en principi moriria a les Borges del Camp, es podria allargar fins a Falset. De moment tot això però queda lluny i el que sí ja és d'utilitat és la nova web de la Generalitat amb la informació dels trens regionals de Catalunya. S'hi poden consultar els horaris, un fet que en les passades setmanes va comportar molts dubtes en els usuaris, ja que la pàgina web de Renfe havia ofert informació no actualitzada del servei al seu pas per les estacions de la comarca. Entrem ara al bloc cultural. El Centre d'Estudis Falsetans està plantejant la possibilitat de crear un museu virtual, és a dir, accessible per mitjà d'internet, a fi d'exposar tot el seu fons. La mesura plantejada en la darrera Junta General respon a la voluntat de trobar una solució al problema que l'entitat arrossega amb la manca de seu. Ho explica Anton Vidal, president del Centre d'Estudis.
No hi ha una partida dedicada a museu, pel que sigui, per estudi, per veure aviam què fem, per veure aviam si en parlem. Com que no hi ha una partida dedicada amb això, doncs veiem que no hi ha massa voluntat política per tirar endavant això. Sí que dins la llei de barris doncs està posat un apartat, doncs, però bueno, no és el cas i no és el gruix el que interessa això, sinó que nosaltres anem per l'assumpte de patronat. I com que això doncs, està parat i la manera de donar a conèixer els materials del museu només és posant-ho a les vitrines i que la gent ho conegui, va sortir una proposta de la Junta General dels socis de mirar d'estudiar un sistema de museu virtual.
Segons el Centre d'Estudis, la possibilitat de trobar una seu al museu és una contínua decepció. Les bones intencions que hi pugui haver o les converses amb l'equip de govern no han acabat de quallar i, per tant, és un problema sense solució.
Cada legislatura és una esperança que tenim nosaltres doncs, perquè hi pugui haver un museu de Falset i Comarca, és a dir, un museu comarcal, i doncs, la decepció és cada vegada, doncs, és a dir, cada 4 anys. Aleshores, ara, bueno, hi han hagut converses amb l'Ajuntament, però damunt del paper no s'han vist reflectides aquestes intencions o bones intencions que hi pugui haver. Que hi pot haver, en aquest cas, doncs, la petita referència dins a la llei de barris en la qual contempla una ubicació als davall de la biblioteca i una possible ubicació, en aquest cas, al costat, a la casa de Magrinyà. Però això està molt fred.
Si finalment prospera la iniciativa del Museu Virtual, el primer pas a realitzar pel Centre d'Estudis seria la renovació de la seva pàgina web. Recuperem ara una informació avançada en titulars. El Parc Natural de la Serra de Montsant i l'Associació Carrutxa han editat un calendari per al 2011 fruit d'un recull d'imatges antigues procedents de fonts personals. Tant les que han aparegut finalment al calendari com les que no, un total de 400, han estat documentades amb la col·laboració de la població i són testimoni de com era la vida en els municipis del parc. Escoltem Montserrat Solà, tècnica d'ús públic del Parc de Montsant.
L'objectiu era aplegar imatges antigues procedents dels fons personals i documentar-les amb la col·laboració de la població. Tots sabem que Montsant havia estat una muntanya on des de temps antics s'ha habitat, s'hi ha anat a treballar, s'ha aprofitat els recursos. Per tant, aquestes, les fotografies bàsicament el que mostren és des dels treballs a la muntanya a com la gent vivia en aquests pobles, sobretot hem recollit imatges de festa, no? De treballs, d'oficis, també moltes imatges de com eren aquests pobles abans, no? Vull dir que podem, de com era l'arquitectura o com era el paisatge del propi Montsant, no? Abans, i per tant ens permeten doncs reconstruir tot aquest paisatge cultural.
Des del Parc Natural de Montsant, com des de Carrutxa, no descarten que d'aquest fons documental en puguin sorgir diverses propostes culturals.
Això és important destacar-ho. Aquests tallers s'han pogut fer gràcies a la col·laboració d'associacions i entitats locals. En el cas de Cornudella s'ha fet amb l'Associació de Dones de Cornudella de Montsant i en el cas de la Bisbal també s'ha fet amb l'Associació de Dones de la Boixerola de la Bisbal. Per tant, l'entitat Carrutxa que resta oberta a que qualsevol proposta que pugui sortir des de les entitats o des dels pobles pugui continuar.
Apuntem finalment que, com dèiem, el treball no s'ha limitat a recollir i digitalitzar les fotografies, sinó que s'han aplegat dades sobre l'any de realització, l'autoria o els textos que figuren en algunes imatges que van circular com a targes postals. I abans dels esports, un altre apunt d'interès cultural. El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, COMEBE, posarà en funcionament a partir del mes de gener un nou programa de visites als seus centres d'interpretació, amb l'objectiu de dinamitzar el servei de guiatges i l'optimització de recursos en xarxa. El nou programa inclourà un pla de rutes preestablertes que s'oferiran cada dissabte i cada diumenge, donant opció a totes les persones interessades a conèixer bona part dels actius recuperats de la Batalla de l'Ebre. D'aquesta manera, cada setmana s'oferirà la possibilitat de participar en dos recorreguts diferents, a través dels quals es tindrà accés al contingut d'un centre d'interpretació i a la descoberta de l'entorn històric més immediat. El nombre de participants a cada ruta oscil·larà entre les 20 i les 25 persones, ja que si s'augmenta la freqüència i l'oferta d'aquests serveis és precisament amb la voluntat de millorar l'atenció al visitant.
Els esports.
Moment ara sí de repassar l'actualitat esportiva a la comarca. Com sempre, els esports arriben de la mà del Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Tornen els partits oficials a la segona territorial, on el Falset Esportiu comença l'any visitant el terreny del Vilaseca. Serà avui dissabte a les 18 hores, a les 6 de la tarda i al Tarragonès, on els falsetans visiten un dels equips que es troben més a baix de la classificació que el Falset Esportiu. Recordem que els falsetans ocupen hores d'ara el 8è lloc de la classificació amb 25 punts, a 14 punts del Vilaseca, el rival d'avui. Un rival d'avui dels falsetans que ocupa el 14è lloc de la classificació amb 11 punts. L'entrenador del Falset Esportiu, Gerard Font, creu que amb aquesta segona volta del campionat es poden millorar els resultats.
Bueno, jo crec que es pot millorar, ja et dic, però no és l'objectiu principal, no és l'objectiu que ens van marcar a començament, però vist lo que hi ha a la categoria, jo crec que sí que podem aconseguir millors resultats, sobretot si ens acompanya una mica la sort que ens ha faltat fins ara, pues, amb el tema d'arbitratges, amb el tema de les baixes que hem tingut, que n'hem tingut moltes i en moments molt importants. Jo crec que si ens acompanya una miqueta aquest puntet de sort, podem aspirar a estar bastant més amunt, sí.
El Vilaseca Falset Esportiu començarà a les 6 de la tarda d'avui dissabte i al Tarragonès. Baixem un esglaó al futbol territorial i parlem del grup 24 de tercera territorial, on hi ha immers un equip de la nostra comarca, el Porrera Unió Esportiva. Un Porrera Unió Esportiva que rep demà el seu camp d'esports municipal a l'Espluga, a partir de 3:15 de la tarda de demà diumenge. Recordem que el Porrera Unió Esportiva situa hores d'ara al desè lloc de la classificació en 19 punts. Precisament un lloc més avall es troba el rival de demà dels porrerans, l'Espluga de Francolí, el rival dels porrerans que en té 18 a la classificació. El Porrera Unió Esportiva a l'Espluga començarà demà diumenge a 3:15 de la tarda al Camp Municipal d'Esports de Porrera. Parlem ara del món del futbol sala, de la preferent catalana, on hi ha immers el Pradell Futbol Sala. Un Pradell Futbol Sala que retorna a la competició rebent el Nàstic A a 6:15 de la tarda i al Pavelló d'Esports de Falset. Un Pradell Futbol Sala que continua, recordem, com a cuer de la preferent catalana amb tan sols 4 punts. A 7 punts es pot parlar de la Salvació, que ocupa hores d'ara al Mediterrani de Cambrils al 12è lloc de la classificació. El Pradell Futbol Sala Nàstic començarà a 6:15 de la tarda d'avui dissabte i al Pavelló d'Esports de Falset. Baixem dos esglaons al món del futbol sala, a la segona divisió territorial, on hi ha immers dos equips de la nostra comarca, el Capçanes i el Club Esportiu Poboleda. Parlem per començar del Futbol Club Capçanes, que continua al quart lloc de la classificació amb 15 punts. El Futbol Club Capçanes visita avui dissabte la pista de l'Ampolla, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda. Per la seva part, el Poboleda continua com a cuer de la categoria, encara sense puntuar, amb 0 punts, amb la 12a jornada del campionat. Un Club Esportiu Poboleda que visita la pista del Tivissa avui dissabte i a partir de les 5 de la tarda. I acabem els esports de l'informatiu avui parlant de la Sant Silvestre Falsetana, ja que es pot confirmar que hi haurà una segona edició de la cursa de Sant Silvestre de Falset. Després de la primera, disputada el passat 31 de desembre, i vistos els resultats, els organitzadors es mostraven encoratjats a repetir l'experiència. I és que, segons Ronald Fargas, un dels responsables de l'organització, la valoració és força positiva.
La valoració que fem és molt positiva, perquè vam superar d'escreixer la xifra que teníem pensada de participants que podien vindre, i bueno, pues, van ser una seixantena de participants que, per ser la primera edició i ser tots del poble, doncs jo crec que és molt positiva. I de fet, molts participants, tant punt vam acabar doncs, la festa, doncs, ja pensaven de que l'any que ve tornar a participar i tots.
De cara a la propera edició, l'objectiu serà reunir també corredors de fora de Falset. Caldrà, doncs, per tant, reforçar l'organització i les difusions prèvies.
Intentarem que l'any que ve es pugui celebrar i, per tant, realitzaríem més publicitat prèvia, que enguany ha sigut així la prova de pilot, que es pot dir, per veure com anava tot i aviam, ho vam organitzar tot amb es pot dir que en 2 setmanes d'antelació, per tant, l'any que ve, si volguéssim tindre una mica més de ressò, per tant, ho hauríem de fer més previsió, que crec que sí que ho faríem així.
Fins aquí, doncs, la primera edició dels esports aquí a l'informatiu de Ràdio Falset d'aquest any 2011 que acabem d'encetar. Ens retrobarem d'aquí 7 dies, ens retrobarem el proper dissabte. Així, doncs, fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.
El temps.
La situació meteorològica d'aquesta setmana i per als propers dies és cosa de l'Enric Massip.
Acabem una setmana amb que la situació s'ha mantingut un tant variable, amb unes temperatures molt suaus i també amb algunes petites pluges poc transcendents. El que queda de cap de setmana, a partir doncs, d'avui dissabte i demà diumenge, la situació també es mantindrà variable. La tranquil·litat que tenim avui canviarà demà a l'acostament d'un sistema frontal, que ens portarà algunes pluges que s'aniran generalitzant per totes les nostres contrades i també tindran un caràcter de fluja màxima moderat. L'ambient serà relativament suau, donat que els vents ens arribaran del sud, i pels propers dies de la setmana que ve el temps s'estabilitzarà, baixaran una mica les temperatures i tindrem un ambient molt agradable, tot i aquesta baixada. I en quant a efemèrides, hem destacat que el dia com avui, però de l'any 1506, Sevilla es ve sorpresa per una important nevada que deixava 20 centímetres de gruix.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí el repàs a les notícies més destacades dels darrers dies. Us recordem que l'actualitat torna a Ràdio Falset a partir del dimarts amb els butlletins setmanals. També podeu seguir la informació comarcal a la nostra pàgina web, radiofalset.fm. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Per la meva part, això és tot, així que només desitjar-vos que acabeu de passar un molt bon cap de setmana o vacances, quin hagi fet, i agrair-vos, com sempre, la vostra atenció. Adeu i fins aviat.